L'Observatori, un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, benvinguts i benvingudes a un nou temps de divulgació científica a partir de la conversa directa, sense intermediaris, amb els investigadors, professionals que des dels laboratoris treballen en àrees i matèries ben diferents, però sempre buscant un objectiu comú, la salut de les persones i la del planeta. I avui, com en cada programa de l'Observatori, els projectes de recerca actuals centraran els propers minuts a Ràdio 4. Així, en primer lloc, us proposem conèixer un nou producte treballat des de la Universitat de Lleida que permet reduir fins a un 50% els tractaments fitosanitaris en fruiters, però mantenint la qualitat de la fruita i sense perdre l'eficàcia. Ha aconseguit aquest punt, ara treballant per a personalitzar el tractament segons la plaga, precisant encara més la solució. I ja que parlem de fruita, no deixem del tot l'alimentació, tot i que entrem en un altre àmbit. Què us sembla aprendre idiomes mentre cuinem? Aquest és el treball i el mètode que han desenvolupat dues professores de la Universitat Autònoma de Barcelona, treballant directament amb els estudiants del campus, però també amb alumnes de primària. Un exemple més del que suposa la tecnologia al nostre abast. Tecnologia, per cert, que també coneixerem, aplicada a la conducció. Voleu saber més? Presteu atenció perquè comencem.
L'Observatori a Ràdio 4.
La Unió Europea dedica una superfície propera al 1 milió d'hectàrees a la producció de pera, poma, préssec i nectarina. D'aquestes, unes 44.000 són a Catalunya i més del 80% a les comarques de Lleida. Els fitosanitaris suposen un cost de 500 a 1.000 euros per hectàrea, equivalent al 40-50% del total de les despeses corrents de la producció. Si això afegim al cost de l'aplicació, podem estimar que els tractaments fitosanitaris comporten per la fruticultura catalana una factura aproximada de 50 milions d'euros l'any. Reduir aquests fitosanitaris era un dels objectius del grup de recerca en agròtica i agricultura de precisió de la Universitat de Lleida, i nosaltres en aquest punt saludem el professor Santiago Planas. Professor Planas, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a vostès.
Reducció de fitosanitaris fins al 50%, un percentatge molt elevat, no?
Molt elevat, sí, així és. Però abans voldria precisar que aquest és un treball que hem començat des de fa molts anys i que s'ha desenvolupat conjuntament amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. I aquesta unió de treball entre la universitat i el Departament d'Agricultura ens ha portat amb aquests excel·lents resultats. Reduir fins un 50% les dosis aplicades de productes fitosanitaris.
I tot això gràcies a aquesta col·laboració, però sobretot al sistema Dosafrut.
Clar, el sistema és una forma per ajustar la quantitat de producte químic pel control de plagues i malalties. Malauradament, necessitem dels productes químics, igual que les persones també necessiten dels fàrmacs. Doncs en el control de plagues i malures hem d'aplicar la dosi justa per la malaltia i sobretot pel pacient, que en aquest cas doncs és la plantació fruitera. I aquest és el sistema que hem dissenyat.
Un sistema que també ha procurat no només per reduir aquests fitosanitaris, sinó per mantenir la qualitat.
Naturalment, l'objectiu ha sigut triple. Per una banda, reduir els costos, que vostè assenyalava, la factura sanitària és molt elevada. En segon lloc, reduir l'impacte ambiental de la utilització dels productes químics. I en tercer lloc, augmentar la qualitat del producte, no residus en la fruita. Estem dins de sistemes de producció d'alta qualitat, el sistema fruit.net, impulsat pel Departament d'Agricultura, acopla perfectament aquest sistema d'ajust de dosis.
Professor Planas, vostè comentava que fa temps que estan treballant. Quantes campanyes de fruita han hagut de passar fins a arribar a aquestes conclusions?
Bueno, diríem que hi ha hagut dues fases en tot aquest projecte. Una primera que ha sigut de recerca i ha sigut un tema intens i llarg. Vam començar doncs, fa més de 15 anys amb grups de recerca europeus, amb plantacions similars a les nostres, a Itàlia, a França, també ens van ajudar col·legues del nord d'Europa. I aquesta ha sigut la fase de disseny i després ha vingut la de validació. Havíem de demostrar que aquest sistema és vàlid per les nostres condicions, a les plantacions fruiteres d'aquí de Catalunya. I amb això hem estat col·laborant amb empreses del sector, productores, empreses cooperatives i societats de producció de fruita pel mercat interior i per l'exportació.
Parlem de plantacions fruiteres, vol dir una varietat important, ho comentàvem en la nostra introducció, de tipus de fruita, però també de les plagues que afecta cadascuna d'aquestes espècies.
Clar, el que hem fet és validar aquest sistema de dosi reduïda en el tractament de les plagues i malures de més difícil control. Si som capaços de controlar a dosi reduïda les situacions més complexes, s'entén també que podrem abordar fàcilment les situacions menys greus. I això és el que hem fet. I hem tingut un treball de 4 anys de validació en Departament d'Agricultura de la Generalitat, Universitat de Lleida, en col·laboració amb 3 grans empreses del sector frutícola.
Professor Planas, un dels reptes importants a partir d'aquestes conclusions és ajustar la dosi?
Clar, el nostre interès en aquest moment és difondre al màxim aquest sistema. Com ja hem validat i donem el sistema per bo, doncs ara el nostre interès és que sigui utilitzat a nivell pràctic, a les empreses, a la fruticultura comercial. I en aquest tram estem. Igual que ara estem comunicant amb vostès i estem encantats de poder oferir als seus oients aquests avenços, ho publiquem en revistes tècniques i també en congressos internacionals.
I l'altre dels objectius o dels reptes, m'imagino, professor Planas, és combinar-ho amb les noves tecnologies.
Naturalment. El nostre objectiu per l'any vinent, per l'any 16, és que es pugui disposar d'aquest sistema in situ, en el lloc on realment han de prendre la decisió, on ha de prendre la decisió l'agricultor o el tècnic assessor. I la nostra intenció és posar en marxa una aplicació de mòbil per la qual doncs, pugui tenir tot aquest sistema totalment a l'abast i prendre la decisió doncs, ràpidament en el moment adequat.
Suposo que la resposta per part, en aquest cas, dels que conreen les fruites i dels que ja han passat per aquesta recerca ha estat molt positiva, però això m'imagino que també és una mica un boca-orella, no?
Com tot, els progressos doncs necessiten també el seu temps d'introducció i de validació pel nombre més ampli d'usuaris, no? I això doncs és un procés que a poc doncs es anirà fent i que no el estem fent sols, sinó que també col·laboren doncs persones i tècnics d'altres comunitats autònomes, també a l'estranger, això s'està seguint amb molt interès i per tant poc a poc ho anem refermant entre tots.
És a dir, que comença a haver-hi aquesta interacció.
Naturalment, però aquest és un cas boníssim d'èxit, de col·laboració entre l'administració, en aquest cas la Generalitat, Departament d'Agricultura, el món de la recerca, Universitat de Lleida i el sector productiu. I aquesta és la manera d'avançar.
Sens dubte, i compleix amb els requisits d'aquest programa, professor Planas, que és del Laboratori a la Ciutadania, i en aquest cas és l'exemple perfecte. Santiago Planas, professor de la Universitat de Lleida, moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Observatori i explicar-nos aquesta recerca que tan bons fruits, si em permet l'expressió, està donant.
Clar que sí, mai tan oportuna.
Gràcies, bona tarda.
Molt bé, a vostès.
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
Continuem amb més recerca. Un equip d'investigadors del Centre de Visió per Computador, adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha desenvolupat un prototip de cotxe elèctric que condueix de manera autònoma. Un sofisticat ordinador instal·lat al portaequipatges del vehicle exerceix de conductor gràcies a la informació que li arriba de les càmeres instal·lades actualment damunt del cotxe. D'aquesta manera, l'usuari podria circular per una ciutat totalment despreocupat de la conducció del vehicle que el transporta. No és el primer prototip d'aquestes característiques, però una de les diferències amb els existents, com per exemple el de Google, es l'ús de sensors. Antonio López.
Nosotros lo que intentamos hacer es centrarnos en utilizar sensores que de alguna manera sean de más bajo coste, como cámaras, en frente de otros que son de un coste mucho mayor, como por ejemplo Google, pues utiliza un sensor que se llama Velodyne, que va encima del coche y que a día de hoy pues cuesta unos $70,000, ¿no? Las cámaras pues son mucho más baratas. Claro, esto es un reto en el sentido de que lo que pierdes en cuanto a la sofisticación de ese hardware o esos sensores, lo tienes que ganar a base de hacer algoritmos más inteligentes, o sea, un software más inteligente, unos programas más inteligentes.
El cotxe de conducció autònoma, diuen els especialistes, no serà una realitat fins passat el 2025, però, mentretant, s'estan desenvolupant les tecnologies parcials que, mica en mica, s'incorporen en els vehicles.
En estos tiempos pues, hemos desarrollado sistemas de control de faros automático, tal que, por ejemplo, pues, cuando vas conduciendo por la noche, el coche detecta otros coches y él solo regula las luces para tener luces largas en toda la escena, excepto allá donde pueden deslumbrar a otros conductores. Bueno, nosotros hemos desarrollado esto y también hay empresas que ya lo tienen en sus coches. O, por ejemplo, aquí ahora mismo pues está funcionando un detector de peatones que para el coche autónomo es necesario, pero ya eso solo en sí mismo, que no sería suficiente para un coche autónomo, sí que es suficiente para aportar una tecnología a los coches de hoy en día para assistir a los conductores.
Investigació i tecnologia, dos conceptes associats, com es demostra la propera recerca que ara us presentem.
L'Observatori, amb Anna Banyeres, a Ràdio 4.
Fa uns mesos es va conèixer un projecte del que poc se n'ha parlat, almenys en el nostre entorn, i nosaltres hem volgut incidir-hi perquè dues investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona han treballat en el desenvolupament del projecte europeu LangCook, un nou mètode que permet aprendre llengües mentre es cuina. La responsable, una d'elles, Dolors Masats, que és professora del Departament de Didàctica de la Llengua i també membre del grup d'investigació en ensenyament i interacció plurilingüe, el GREIP. Professora Masats, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aprendre idiomes cuinant és una tasca, la de cuinar, molt quotidiana, però la combinació és possible?
Bé, d'això es tracta, que millorem els sistemes, la metodologia per aprendre llengües i aprenem que una llengua només es pot aprendre fent coses amb elles. Llavors, cuinar pot ser una d'aquestes coses que podem aprendre, tot aprendre llengües.
Un aprenentatge de llengües en situació real, però com neix la idea?
Bé, la idea va sorgir de la universitat que va coordinar el projecte, la Universitat de Newcastle, que tenien ja un software dissenyat per aquest fi, però no era per aprendre llengües, sinó era per ajudar a les persones que patien Alzheimer doncs, a poder realitzar les seves tasques quotidianes a la cuina. Aleshores es va veure que això també tenia un potencial que es podia aplicar a l'aprenentatge de segones llengües. Llavors, a partir d'aquí, vam demanar aquest projecte europeu per experimentar-ho des de diferents universitats i amb diferents llengües, com podríem dissenyar a tasques per ajudar els estudiants a fer això, a aprendre la llengua mentre aprenien a cuinar un plat típic relacionat amb la cultura, amb una de les cultures en la qual es parla la llengua que volen aprendre.
I tecnològicament com funciona això?
Bé, no sé si puc fer propaganda, però semblant, no? Semblant a com funciona una Wii, no? És a dir, a través d'un aplicatiu Java, l'ordinador té uns sensors de moviment. Llavors, els diferents estris de cuina tenen uns sensors. Llavors, quan bellugues l'estri, l'ordinador el reconeix. Llavors, dic que s'assembla a una Wii, perquè quan tu jugues a tennis estàs bellugant un comandament. Doncs aquí tu, quan et diu la màquina, l'ordinador, et diu, per exemple, agafa la cullera, doncs si tu agafes la cullera, l'ordinador et fa un so que et reconeix que és correcte. Si no és així, et diu, no, això no és una cullera, és un ganivet, per exemple. Uh-huh. No? Llavors la interacció és la interacció entre la màquina i l'aprenent.
I aquesta interacció és possible en 7 llengües?
Sí, perquè hem fet diferents receptes en cada una d'aquestes llengües. Les hem fet en català, en castellà, en anglès, en francès, en finès, en alemany i en italià.
En el cas de català, crec que les receptes són molt pròpies, molt nostrades.
Sí. Una crema catalana i uns bunyols de Quaresma. Això és el que vam triar. Que clar, els estudiants, la majoria, en el cas de l'autònoma, va ser per casualitat, però la majoria d'estudiants que van provar aquestes receptes són estudiants xinesos que teníem pel campus i això de cremar la crema catalana els impressionava molt, però veure que a la universitat, no?, els ensenyàvem a cuinar bunyols afegint una mica d'anís, doncs també els sorprenia bastant.
Clar. Vostè comentava, professora Masats, que aquests sensors que van incorporats als estris reconeixen aquest moviment, que hi ha una interacció en el propi idioma per anar aprenent aquest llenguatge, però què passa si no s'entén la frase, la paraula en qüestió?
Nosaltres hem provat les activitats de fer-les en parelles, de manera que un estudiant pot ajudar l'altre, perquè, clar, quan jo dic interacció, és entre la màquina i l'estudiant és interacció limitada, perquè només hi pot haver la interacció que està planificada, no? Però ja està planificat, doncs, que puguin demanar ajuda a la màquina, no? O sigui, i l'ajuda consisteix en que li demanin a la màquina que repeteixi la instrucció o li demanen a la màquina que els mostri una fotografia o un vídeo de la instrucció que acaben de sentir.
A més, tinc entès que en el cas de l'àudio, la reproducció és més lenta en aquest cas.
Bé, quan hi ha dues possibilitats, que demanis ajuda, si demanes ajuda, la primera que es dispara sí que és un àudio que va amb velocitat més lenta, però si no demanes ajuda i li demanes senzillament que et repeteixi, repeteix a la velocitat que normal, no? La velocitat que l'has sentit prèviament. Això de l'àudio més lent ho vam treure en la segona fase perquè als estudiants no li agradaven. A vegades, per exemple, eren capaços de reproduir la frase, per tant, diguéssim, l'entenien perquè la podien verbalitzar, però hi havia elements que els hi mancaven i llavors volien de seguida passar a la imatge.
És a dir, que aquí ja el complement real de la imatge dona més sentit que no una reproducció més lenta d'aquest àudio.
Exacte.
En tot cas, vostè comentava, professora Masats, que hi ha hagut uns alumnes del campus de l'Autònoma que han pogut doncs, practicar i aprendre els idiomes cuinant. Vostè comentava el fet d'anar amb parelles. Alguns han tingut aquesta sort, però crec que aquest projecte també s'ha treballat amb alumnes de primària.
Sí, una de les coses que volíem fer, perquè és un projecte, diguéssim, d'investigació, no? I que volíem comprovar, doncs, com s'aprèn això, no? Fent servir les llengües, buscant contextos reals en què els estudiants han de fer activitats reals. I llavors també volíem buscar diferents tipus de públic. Aleshores, hem passat d'un públic adult, perquè els estudiants de la universitat són adults, doncs a un públic infantil. Els nens ho podien haver fet amb parelles, també. El que passa que, clar, a primària tens tots els nens de cop. A la universitat sí que podies quedar amb els estudiants perquè anessin venint de parelles en parelles, perquè només tenim un aparell. Però a primària, clar, els tens tots junts. Llavors, volíem també pensar doncs, un altre tipus de metodologia, una metodologia en què també ens participessin, no? Però que es fes una mica més dirigida.
És el que permet la tecnologia, no? Permet
Exacte.
Millorar aquest sistema.
Exacte, i et permet doncs, fer diferents, no? Diferents maneres d'organitzar també la interacció dins de l'aula. En el cas dels nens de primària, doncs, vam fer com 5 grupets, no? De nens, i també els anàvem donant diferents... Eren portaveus cada un, a dintre de cada grup hi havia un portaveu que s'anaven alternant a dintre dels grups també perquè tothom doncs, pogués interactuar amb la màquina, tothom pogués agafar un estri que tingués un sensor, tothom veigués com funciona i poguessin cuinar. En aquell cas van cuinar una cosa que no és gens típica anglesa, però que els va agradar molt als nens, que era un pastís fet de pa de pessic que tenia forma de cara de gat.
Clar, que molt bé. Dèiem que és un sistema obert, que ho permet la tecnologia, per tant es poden anar afegint, m'imagino, més llengües, més receptes...
Exacte, això, com que funciona amb el Java, si saps programar, l'únic que has de fer doncs, és enregistrar. El que és interessant és que, clar, nosaltres hem enregistrat totes les receptes, no? Però també pots plantejar en una classe que siguin els propis alumnes els que es pensin una recepta, els que la facin i ens enregistrin els seus vídeos i enregistrin els àudios, per tant, llavors estàs treballant llengua d'una altra manera i que després entre els estudiants s'intercanvien les seves receptes. O sigui, de crear la recepta ho pots fer qualsevol, no? Introduir-la dins la màquina és una mica més complicat, això sí que no ho podríem fer nens de primària, però nens de secundària o alumnes de la universitat, ho podrien fer perfectament.
És un projecte europeu, l'ANCUC, està finançat per la Unió Europea i treballa en diferents països. el treball, la posada en comú, quina conclusió n'ha extret, n'ha possibilitat? Què és el que en destacaria?
Bé, una de les coses a destacar, doncs, és la versatilitat aquesta que estàvem comentant, no? Doncs que des de la mateixa màquina, doncs, tens diferents adaptacions. Una altra cosa és que quan algú li demanes que escolti alguna cosa en una llengua que encara no coneix gaire, li fa molta por, no? I normalment amb els típics listenings, per exemple, que hem fet tots quan apreníem anglès, a vegades ens bloquegem i no entenem res, no entenem res, perquè en realitat les preguntes o allò que has d'entendre està poc connectat amb alguna cosa que haguis de fer, no? En canvi, quan li demanes a algú que cuini, com que també una mica d'intuïció, té una mica de coneixements previs, tampoc l'espanta tant que aquestes instruccions les hi donin amb una llengua que no coneix, no? Llavors, en aquest sentit, no, la possibilitat, no, de que els alumnes siguin com molt més receptius a escoltar missatges en una llengua que no coneixen, doncs és molt positiu.
Per tant, el futur és molt positiu, també.
Bé, el futur és positiu i negatiu alhora, perquè el sistema és car. Val? Llavors, això és positiu i, a més, ho pots fer fins i tot una persona a casa seva, si vol, no? Si tu decideixes, no? Doncs, comprar, doncs, aquest aparell i comprar receptes, que això a la Universitat de Newcastle també ho està organitzant, ho pots fer-ho tu a casa teva, però, clar, és un sistema car. És un sistema car perquè cada sensor, doncs, val bastants diners. Llavors, una escola, diguéssim, no es pot permetre el luxe de comprar-se gaires màquines i sensors d'aquests, no? Els que tenim a l'autònoma estan a disposició de les escoles que el vulguin fer servir, només ens ho han de demanar, no? I els hi podem deixar sense cap problema. Però perquè sigui, no, una cosa així més fàcil d'usar per tothom, doncs hi ha aquest problema tècnic, no? Del cost. Llavors s'està intentant estudiar, doncs, si podem fer alguna cosa semblant, però amb un aplicatiu que puguis baixar directament d'internet, no?
I, per tant, fer-ho més assequible.
Exacte. Vull dir, ara la segona part seria no tant la part pedagògica, que aquesta ja l'hem demostrada, sinó com fer que aquesta, diguéssim, nova metodologia pugui arribar i pugui ser accessible a tothom qui la vulgui fer servir.
De moment, fins que arribi aquest moment, la part positiva de tot aquest projecte és el que vostè ens deia, que és una recerca oberta, per tant, és accessible a les escoles que ho vulguin i que vulguin treballar amb el Lankuk. I això és també un gran què, perquè forma part d'aquest contacte directe en la transferència del coneixement. Professora Dolors Masats, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i membre del grup d'investigació en ensenyament i interacció plurilingüe a la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per haver estat avui a l'Observatori a explicar-nos aquesta recerca, aquest treball que ha començat a donar els seus fruits, i desitgem molta sort en aquest futur.
Moltes gràcies i moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Ciència i tecnologia, el vostre abast en qualsevol àmbit de la nostra vida quotidiana. Així arribem al punt i final d'aquest temps i aquest espai de divulgació científica a Ràdio 4. Salutacions en nom de qui ha fet possible aquesta edició a les Vies de Sol, Adolfo Rosado, dirigint i presentant Anna Banyeres. Gràcies i bona setmana.